El dia abans. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Una abraçada. Fins una altra.
Molt bé. Gràcies a vostè.
Adéu-siau. Són les 9 del matí, segona hora del primer Cafè de Ràdio Estel amb la Mercè Raga, la Sara Cruz i noves propostes. No us les perdeu.
Estàs escoltant el primer Cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passa un minut de les 9 del matí. Què tal? Salutacions. Us torna a parlar aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. Ja a la segona hora, tot seguit, comptarem un dia més amb la secció Naturalment amb el doctor Pros. També ens visitarà avui, com sempre, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, en l'espai Joies de Vida. També comptarem, com cada setmana, amb la secció El pitjor del pitjor de la Laura Aznar, que aquesta setmana reflexiona sobre la regulació dels horaris comercials. I a la part final del programa, com sempre, parlarem amb la Núria Ortín, que ens avançarà alguns dels viatges i pelegrinatges que el Club Més Amics està preparant de cara als pròxims mesos. Tot això i més aquest dimecres a la segona hora del primer Cafè de Ràdio Cel. Però abans, Sara Cruz, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
El que fem amb la Sara tot seguit és repassar els titulars més importants a aquesta hora.
Continuem aquesta hora molt pendents de Xile i del Perú, on hi continua l'alerta de tsunami per un terratrèmol de 8,2 graus a l'escala de Richter. També hi ha hagut almenys, de moment, que se sàpiga, 5 morts. La presidenta de Xile, Michelle Bachelet, ha declarat al nord del país zona catastròfica. Recordem que ara fa 4 anys hi va haver més de 50 morts, 800.000 damnificats i milers de milions d'euros de pèrdues. Tercer dia avui del judici a l'Audiència Nacional pel setge al Parlament de Catalunya l'estiu del 2011 amb la declaració de diversos diputats a la cambra. Avui havia de declarar la presidenta de la cambra catalana, Núria de Gispert, però una baixa mèdica ha fet ajornar la seva declaració fins al dia 25 d'abril. Demà serà el torn d'Artur Mas. Al banc dels acusats s'hi asseuen 19 imputats, pels quals la Fiscalia ha demanat més de 5 anys de presó i multes al voltant d'uns 7.500 euros. Els acusen d'atemptar contra l'autoritat, entre d'altres delictes. L'empresa General Motors ha demanat disculpes pels 13 morts provocats per problemes de seguretat dels seus models de cotxe. La màxima directiva de General Motors ha comparegut al Congrés dels Estats Units per donar explicacions sobre la crida a revisar 2,5 milions de vehicles d'aquesta marca que sembla que patien defectes de fàbrica en el sistema d'arrencada. La sospita és que en època de crisi la companyia va optar per reduir costos i que la qualitat en va ser la principal afectada. I en esports, Barça i Atlètic de Madrid van empatar ahir a un gol en el partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. La nota negativa d'aquest partit va ser la lesió del defensa Gerard Piqué, que estarà unes 4 setmanes de baixa per una fissura al maluc dret. A l'altre partit de la jornada d'ahir, empat també a un gol entre el Manchester United i el Bayern. Avui és el torn del PSG, que rep el Chelsea al Parc dels Prínceps, i del Real Madrid, que jugarà contra el Borussia Dortmund.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer Cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer Cafè de Ràdio Estel.
Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, happy birthday, sweet 16. 9:04, Carme Planas, què tal? Molt bon dimecres.
Molt bon dimecres. Amb un mig somriure.
Sí,
no?
Bé,
sí,
estem satisfets. Home, a veure... Clar, Piqué, escolta, jo veia avui les portades dels diaris a l'esport, al Mundo Deportivo.
Una passada.
Sortia bastant abatut, Gerard Piqué, de l'hospital. Sí, sí.
Però és que ahir va ser una massacre,
Anaven, jo què sé, escolta, hospitats, aquella gent. Aquella gent. El pequeño saltamontes, que li dic jo a Neymar.
No, a l'Aimar, i li van fer... No sé si va ser a l'Aimar, sí, em sembla que sí, o a l'Iniesta.
A tots.
Que li van fer com quatre faltes seguides, que dic, bueno, a veure, per favor.
Sí, no ens deixava, no d'una manera.
Ara, hem de dir que va ser un golaç.
Sí, un golaç.
De l'Atlètic, eh? Era imparable, allò.
Exacte, sí.
Bueno, els dos, veure... també, el de Neymar també, eh? Sí, però gràcies a Déu que Neymar doncs va... Sí. Va anivellar. La gent ja demanava el canvi de Neymar i jo, que sóc fan i ho reconec de Neymar Júnior, però que no el tregui el Tata, no?
Sí, bueno, el que passa és que mira, té dies com
tothom. Cesc fora, va entrar Alexis, però tampoc va fer gaire més. Però tot i així sí que anaven bastant cara a gol, eh? Ahir per això. Jo els vaig veure més animats,
el Barça. Sí, el que passa és que no entren. Jo em passo la nit dient, xuta.
Sembla que la Sara es va fixar en altres coses, per això, durant el partit.
Saps què em va passar a mi? Molt curiós, això no t'ho havia explicat, Mercè. Estava a casa meva, llavors jo encara no havia vist el gol, i els meus veïns van cridar gol. Dic, però com pot ser? Llavors, 5 segons després va arribar la meva tele. Llavors vaig pensar, dic, la meva tele...
Serà més retardada.
Sí, de veritat.
El Toni ens està dient, però deixeu de parlar de futbol i feliciteu a la gent,
vale,
per favor.
Felicitem.
Però és que s'ha... Bueno,
va, vinga, sí, no, és que
ens
començar...
Ens encanta,
A veure, començar...
Sí, hauria de venir el Ramon Castelló cada dia. Aquí.
Clar,
exacte, que sí. Llavors sí que tindríem una bona injecció,
Clar. Doncs sí, el Ramon...
Bueno, doncs pues vinga, va, comencem. Avui dimecres, doncs, és Sant Francesc de Paula. I tal dia com avui, en el 2005, moria Joan Pau II. Naixements, 1949, Pedro Pacheco, polític i exalcalde. I 1937, l'Antoni Ros Marvà, director d'orquestra. I tenim una felicitació, que sempre ens dieu, que ens truqueu i ens demaneu cançoneta per felicitar qui més vulgueu, a la persona, a un veí, a la teva amiga, a la que no ho és tant, per recordar-li que saps el dia del seu cumple, que això molesta a vegades, no?
Això molesta? A tu et molesta, Carme, que et feliciti?
A mi no. Pues mira.
Que et feliciti no et molesta, però que et recordin l'edat, potser.
Ah, exacte, aquesta, aquí està. Quin de la qüestió,
I aquesta cançó que estem escoltant,
aquesta
fort.
És perquè, mira, la penya del Dòmino de Canigó feliciten el seu soci d'honor de la penya i li dediquen Muntanyes del Canigó.
Que molt ben trobada,
l'emociona moltíssim. Abans l'hem estat posant un trosset i deia que se li posava la piel de la... No, la gallina de la piel.
La gallina de piel.
La gallina de la piel.
Molt bé, doncs moltes felicitats.
Aquí queda la cançó i aquí la penya dels... Per això, mira, les penyes, tot el que siguin societats, però que ens truquin i que...
Molt bé.
Que així ens els felicitem amb molt de carinyo.
Perfecte.
Doncs,
gràcies.
Doncs em quedo una miqueta més, perquè quan acabi això fem el sorteig,
Vinga, va.
Vinga, ojo visor, perquè tenim unes coses, o sigui, un bon premi per qui la certi, Fins ara.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de gravis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 9 de març fins al 4 de maig i els dissabtes 29 de març i 26 d'abril i divendres sant. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Doncs això, terra de passions.
Ens apassiona la passió d'Esparreguera.
Nosaltres volem doncs, que aquest divendres sant els nostres oients ens puguin gaudir d'un dia fantàstic. O sigui, anant a Esparreguera, fent la seva visita allà una mica de turisme i després gaudint d'això, de la passió d'Esparreguera. O sigui,
i perquè ho puguin fer, què hem de fer,
doncs,
Carme?
Mira, hem d'estar una mica a la guai del que jo ara apuntaré, I llavors, que això cada dia ho fem molt fàcil, perquè el que volem és que, mira, tenim 5 entrades dobles i 10 menús. O sigui, que, escolta, val la pena, O sigui, la persona que surti premiada pot anar amb la seva parella i, a més, amb el dinar gratuït. O sigui, que, i, a més, pot aparcar el cotxe també gratuïtament. Què més volem?
Què més volem? Un dia Esparreguera.
Exacte.
Amb la passió, al matí, descans amb el dinar.
I recordar que el dia 11 tenim el sorteig aquí tindrem el sorteig.
Ah, sí, és veritat.
Eh? I vindrà el cafè de Jesús,
que
es diu David Puente.
David Puente, que és molt guapo, Sara.
És molt guapo.
Ai, mira, perfecte, sí, estarem ben atents, doncs.
Sí, sí, això ens han dit que les senyores...
Carme, convidem els oients
sí,
que vulguin
exacte,
viure en directe,
els
farem com un sorteig
aquí,
de la Champions.
Exacte.
Doncs escolta, que podeu...
Que poden venir aquí al moment de fer la, el...
Podeu adreçar-vos a Ràdio Estel, a comptes
exacte.
De Balloc 67-69,
exacte.
I en directe...
Veureu el sorteig.
Fem el sorteig sí, amb el lector de... que fa de Jesús,
exacte,
la passió d'Esparreguera.
Sí,
vinga, va.
A veure,
que
direm que
molt,
a la passió
justes de temps.
Participen 30 músics i que canten 50 persones, o sigui, en el cor. És un espectacle popular per la procedència de la, dels actors per la, i per la temàtica. O sigui, 1.200 persones, que totes són del poble, gairebé totes del poble, que totes participen, o sigui, que això fa doncs, que hi hagi molt, 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 molt caliu no?, entre uh-huh. tots ells. I que el preu de l'entrada per persona d'una família o d'un grupet de 5 a 6 persones és de 14 euros.
Quant costa l'entrada?
14 euros.
14 euros.
14 euros. I que, fins, i que els nens, fins als 10 anys, l'entrada és gratuïta.
Molt bé.
Què més podem dir? Doncs, bueno, doncs que la passió d'Esparreguera està, es té constància que existeix des de 1611. Imagina't quanta gent, quanta ha pogut veure
la passió. Ha passat per la passió.
Exacte.
Però dius que el cost de l'entrada és de...
14 euros.
Vale.
Vale. Doncs, bueno, si us sembla, fem un...
Vinga, va, un redoble.
Vinga, un redoble.
Pregunta,
vinga, pregunta
del dia sobre la passió.
Exacte. Quan va l'entrada per anar a veure la passió?
La nostra, 0 euros,
sí,
si toca.
Sí, exacte, exacte. I, que, i el que surti, que sigui guanyador aquí... Pues,
vinga, doncs ràpidament, Sara, recorda'ns que han de fer els oients per guanyar aquestes entrades dobles per anar a veure la passió d'Esparreguera el divendres sant.
Doncs trucar-nos al 93-409-2772, que el nostre company Miquel ja està ben preparat, i també hem d'entrar a la nostra web www.radiostel.cat. Recordem també, Mercè, la web de la passió d'Esparreguera, que és www.lapassio.net.
Doncs vinga, ja sabeu, ja podeu trucar en directe
comenci,
i us podeu fer
comenci,
amb aquestes entrades sí. i amb aquest dinar,
home,
que déu-n'hi-do. Vinga, moltíssimes gràcies, Carme.
A vosaltres
que vagi molt bé.
Fins demà, si de
fins demà. Gràcies
adéu,
per tot.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, amb Oriol Casals, un programa sobre salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, entrevista el cardenal Lorenzo Baldisseri. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2770 i també des de catalunyacristiana.cat. Naturlàndia. Viu intensament. Activitats per tots. Diversió, natura i aventura. El tobotronc, motos de neu, pistes per esquí de fons, els tobogans tubi i l'air trek. Estrenem noves instal·lacions d'alberg a la Cota 1600. Ofertes especials per aquesta Setmana Santa. Ni t'imagines el món que s'obre davant teu a Naturlàndia. Immens, el parc d'aventures d'Andorra. Naturlàndia. Alta diversió. Naturlàndia.ad. Naturalment. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Obrem l'espai naturalment del doctor Pros i com cada dia la primera connexió és amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem molt millor demà. L'ajuda de Veritas ens la canalitza avui un dia més, ens la serveix l'Eva Vilamayor. Eva, què tal? Com estàs?
Oh, hola, Mercè.
Carai, Eva, amb quina força entres, a la secció, sí. Naturalment.
Sí, és que si no comencem així al matí...
Clar, com ho hem de fer, no? Quina marxa, doctor Pros, l'Eva?
Ai, que no el sento, bon dia, doctor Pros.
Sembla que hagi menjat cibada aquest matí.
Doctor, li he de dir que sí. M'estic aficionant a fer-me uns batuts amb cibada, amb beguda de cibada i amb floc.
Fantàstic.
I de debò, que són deliciosos. I crec que m'estan sentant la mar de bé.
Que bé.
Segur que tot anirà d'una altra manera, aquest país, les coses.
Miri, l'últim que vaig fer va ser amb una miqueta de plàtan i amb... Ai, ara m'ha marxat. Com es diu? Perdoneu-me, ara em surt en castellà. Frambuesa? Ara no recordo.
O aràndanos.
El gerd. Exacte, oi? Perdoneu.
No, home.
Deliciós.
Doncs mira, ja ho sabem, ens ho apuntem. Però per això, Eva, avui de què ens volies parlar?
Doncs avui me'n vaig a una altra banda. Avui us volia parlar de com es fa o com són les directrius quan estem parlant de ramaderia ecològica. I en concret, bueno, volia parlar del cas dels porquets, dels porcs, com es cuiden, com es crien, com es fa tot plegat. Perquè la ramaderia ecològica és molt i molt respectuosa amb la vida dels animals. És una ramaderia extensiva i un dels seus objectius principals és garantir el benestar i la salut de tots els animals. I, per tant, els espais són grans, són exteriors, hi ha menys animal per metre quadrat. A més, poden moure's, poden córrer amb total llibertat, no estan lligats, no estan encaixonats, diguem-ne, i la seva esperança de vida és superior a la dels animals que viuen o que quan estem parlant d'un altre tipus de ramaderia. I, de fet, aquí hi ha una de les principals diferències, jo us diria, entre el que nosaltres diem, per separar-ho, la ramaderia més convencional i l'ecològica. I és que, per exemple, el temps d'engreix d'un porc ibèric, quan estem parlant de condicions ecològiques, és de 24 mesos. Fins que l'animal no té 24 mesos, doncs no es considera que ha arribat a una edat, a un estat suficient per ser sacrificat i apte pel consum. Mentre que, en les altres circumstàncies, amb 14 mesos, ja es produeix doncs, aquest canvi. Respecte a l'alimentació, també hi ha diferències. El bestiar que està cuidat o que es cria sota les condicions d'agricultura ecològica, evidentment menja pinso ecològic, no hi ha cap mena d'additiu, no té temes transgènics i tampoc se li donen cap component calòric que pugui afavorir el seu engreix. I, a més, tampoc no es permeten l'ús preventiu d'antibiòtics. Per tant, tot plegat, doncs, bueno, la carn que en resulta, quan ja estem parlant del consum, és una carn amb menys greix saturat i el greix que té és un greix molt més net i, per tant, tot plegat molt més saludable, jo us diria, des del principi del cicle de vida del producte.
Doncs moltíssimes gràcies, Eva.
A vosaltres, ja ho sabeu, que és un plaer estar aquí.
Igualment, Eva. Gràcies.
Fins la setmana que ve. Bona setmana.
Fins la setmana que ve. I després de parlar mèrites, entrem en matèria. Comencem la nostra conversa setmanal, com sempre, amb el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Què tal? Com està,
doctor? Bueno, de moment, com sempre, estupendament. Gràcies al mus i la cibada, etc.
Avui, doctor Pros, també comptem amb la presència d'Audina Capo, filla del professor Nicolás Capo, un dels pioners en introduir el naturisme a casa nostra, i també amb la filla de l'Audina, la Sònia Capo. Què tal? Com esteu?
Bé, estem perfectes.
Ja es veu, que estan perfectament. De què parlarem avui? Perquè, clar, em sembla que hauríem de tenir molts i molts programes, Odina, per parlar del seu pare.
S'haurà de resumir.
S'haurà de resumir bastant.
Home, jo aquí, Odina, si em permets, avui jo tinc la satisfacció de tindre d'aquí al costat meu. El teu pare va ser una referència històrica en el naturisme català. I a pesar de que doncs, va tindre molts ensurts i moltes dificultats, doncs, va tirar endavant gràcies a que tenia doncs, no sé, unes condicions
ideal.
No? fantàstiques, tu. I és important que la gent ho sàpiga. És important perquè, per exemple, jo sóc metge indirectament gràcies al teu pare. I sóc metge perquè el teu pare va curar a través d'un parent meu en el meu pare. O sigui, el meu pare estava desahuciat per la medicina, anava amb els millors, bueno, anava amb les eminències de l'època, bueno, i és el que avui aquí els testimonis que sentim sovint aquí a Ràdio Estel són gent desahuciada, que han fet un llarg via crucis i arriben a la medicina natural i es curen. Doncs el teu pare ja feia això.
Ho va explicar el teu germà, el Jaume.
Doncs el meu pare és viu gràcies, i va viure, no, bueno, ara ja ha mort, fa relativament poc temps, però estava desahuciat amb 50 anys i va viure fins pràcticament als 90 anys, gràcies a la medicina natural i gràcies al professor Capo. Sí, senyor.
El professor, perquè just l'Audina ens explicava abans d'entrar que el seu pare era metge, però tothom el coneixia...
No, perdona.
Perdona.
No era metge.
Ah, no era metge.
No.
Bueno, però tothom el coneixia com el professor.
Bueno, el seu pare va ser un precursor. Pensa que a Alemanya totes les figures del naturisme mundial... doncs el Kneipp, el Kuhn, el Ridley... O sigui, tampoc eren metges. És a dir que, i aquests van ser els precursors, els que van sentar les bases de lo que després va ser una medicina, no?, que avui doncs, està arribant pràcticament a la facultat. O ja hi és, no?
Ja hi és.
Doncs li deien al professor, perquè clar, era un home tan savi, resolia tantes coses, on gent desahuciada, tu. Jo recordo a casa vostra hi havia cua de gent desesperada.
Jo escrivint a màquina allà el règim.
Fent les receptes, no? I, sí.
Que ara ho continues fent, Udina, l'Hortet, oi?
Bueno, així, esporàdic. Com a amistat, saps?
Com a amistat.
Que et truquen, mira, és...
No et vols jubilar per això, tu?
No em puc jubilar, no és romàntic, jubilar. És romàntic.
Com definiries el teu pare?
Com el definiries? Bueno, aquí en un moment no es pot. A veure, era primer el seu ideal, Ell va arribar aquí, venia d'Uruguai, va emigrar, ell era italià, i quan va arribar aquí es va quedar enamorat. Barcelona, nada más, Barcelona. I després es va enamorar de Ramona Pereira, que era de les Borges Blanques. I també ella s'havia de casar amb un metge. La mamà era practicant, comadrona, i s'havia de casar amb un metge, però ja. I coneix amb ell i ni mèdico ni nada. I llavors és quan...
És que era molt atractiu.
Sí, també. Ulls blaus,
sí?
Italià.
Sí, home, era un personatge, tu.
Sí, però ell això no.
Era com un Jesucrist,
Sí. Era un apòstol, i l'apòstol del naturisme. I llavors s'enamora de la meva mare i tots dos van fer la labor, tot el que van fer. I ella li havien de... És que això és una anècdota maca. Bueno, li havien de... Pues treure totes les dents. Però com? Però una muchacha tan lista, com se deja los dientes? Sí, me ha dicho el médico, pues eso. Dice, pero esto yo solo puedo solucionar, pero será muy difícil. Muy difícil, a ver què, sandia. Ell no estava tan ficat encara amb els cítrics, Va ser ja després, que ell era empíric, el meu pare, segons el que anava descobrint, ho aplicava. I llavors la va fer estar dies i dies a síndria.
Menjant síndria.
Pura sandia. I veu que se li fortifiquen ja les dents. Diu, però este home és un sàvio, jo no me caso con aquel carcamal. Això va dir, jo no me caso.
Jo me caso con el professor.
Y se casó con el professor i con el naturismo. És una anècdota, que és...
I Udina, ja el seu pare recomanava les dutxes fredes, matutines,
sí.
El suc de llimon en dejuni.
Els cítrics, bueno, no donava limones aquello a todo meter, El que veia que ho aguantaria, perquè era dur, Casos que t'he explicat. Era dur estar dies i dies només a cítrics, és dur. Però, bueno, si se solucionava...
Bueno, Dina, jo, el meu pare també tenia un sobrepès important i llavors jo sé que va començar, doncs, no sé, amb 10, 12, 15 llimones cada dia.
Bueno, però,
escolta, d'un home que estava al llit, que no es podia aixecar perquè tenia una arteriosclerosi cavalgant, que la sang ja no li arribava al cap, doncs, bueno, tu, amb la...
Sí.
Es va curar gràcies... Bueno, va començar amb les llimones del professor Capo.
I los caldos oxidantes.
Exacte, sí. I llavors ell era vegetarià, vegano era ell.
Sí, ni ous, ni llet, ni formatges. Bueno, de més jove sí, però després ja va arribar un punt que diu, no, ni esto, tot ben pur i ben net.
Odina, sí, i també ens podria explicar avui algun cas que vostè recordi així ben curiós,
ben curiós.
De Nicolás Capo.
Te n'explico un de com a curació. Pues mira, en la clínica Platón, jo sé que venia del col·le, jo tindria uns 11 anys, i veig en Osman, no sé si et sona, era un fisioterapeuta, bueno, un amic del meu pare, casat amb una jueva, i clar, estaven amagats allà a la muntanya, perseguits, bueno. I llavors veig, arribo al carrer Alcoi, que és on vivíem, una torre antiga, i veig d'un taxi d'aquells antics que surt Osman, l'amic del meu pare, i el meu pare, amb una noia, que d'un pels peus, l'altre per aquí, la noia no podia caminar. I al cap era una amiga d'ells, de la família, d'aquest Osman, i la tenien que amputar la cama dreta. Tot gangrena. Ella era de la companyia dels vianesos, de Caps Jom, saps? I llavors, pues, bueno, li va passar això, que va ser arrel d'una sífilis, se ve del novio, i la van, en fi, sí. I llavors ja no tenia feina, la ingressen allí i li tenien, sí, que amputar la cama. Allò me'n recordo.
Va marcar això.
Sí, em va marcar, sí. I llavors el meu pare surt de la seva habitació, clar, els matrimonis, llavors, un a cada llit, se'n va anar a una altra habitació, era una casa molt gran. I llavors la noia la col·loca allà, hi havia una terrasseta a fora de l'habitació, i van començar, pues, això, com cítricos, venga sandia, baños, massages, que llavors no hi havia l'argila, com ara, era terra del jardí. I la noia no va estar ni 3 mesos, va sortir caminant.
Però llavors, Odina, també els cítrics d'abans i les síndies d'abans tampoc era... no tenien res a veure amb les síndies que amb aquesta merda que ens mengem actualment.
Sí, sí.
És veritat, això, no?
És veritat, sí.
O sigui que llavors, segurament... Jo crec que hauríem de reivindicar la família i els metges, jo crec que hauríem d'agrair molt, perquè pensa que una cosa, jo sóc metge, ja t'he explicat, doncs, directe i indirectament, a través del teu pare, però com jo, hi ha molts de metges, que, o sigui, que es van inspirar gràcies a la figura, al precursor que vàrem tindre amb el professor Nicolás Capo. Per tant, jo crec que hauríem de reivindicar un carrer, com a mínim, un carrer a Barcelona. Un carrer Nicolás Capo, tu.
Fem una crida des del primer cafè.
Sí o no?
No, que un amic que tenim...
Com ho tenim, això?
No, com
està emocionada la Sònia, doctor.
La Sònia porta...
Home, era el seu avi,
normal.
Però aquest cas que us he explicat és...
No, és que has de pensar que va ser un personatge...
No,
va ser un personatge que primer va tindre que tocar el dos a la guerra.
Que és més el context històric que li va tocar viure. Clar. Arxiu de Salamanca, Odina, que...
És ja
que
saps,
Ja també en podríem parlar, no?
Cruanyes, és un gran element.
Té la marinera aquí, eh?
I el net d'en Trueta. També un gran idealista.
Perquè això, hem de comentar doncs, que el professor Capo va haver de treballar, diguéssim, amb una pressió que...
És el que estava abans comentant. Ell va fer tot això, els lapsos que tenia de temps, i llavors allí, clar, ho havia de fer triple, no?
Clar.
Perquè després ja no podia, després jo empresonat, sempre a la Model, jo estava ja de petita, sempre, vinga, s'ha d'anar al papa a veure'l. Li portàvem taronges... perquè allí t'ho remenaven tot, no podies passar. A veure què hi havia. Això no se t'esborra mai.
I avui encara estàs lluitant, perquè a part dels papers del teu pare es troba a Salamanca.
Sí, perquè no han tornat quasi res. Jo tinc algun... Sí, em van donar una caixeta, i allí més que res hi ha els qüestionaris dels malalts, rebuts de Sant Tiberi, i Sorribes, que eren les cases de règim, les més... Bueno, han sigut les pioneres, també.
Podem explicar una intimitat d'allò que m'has d'explicar? O deixem-ho per nosaltres, això?
No sé.
Sí,
bueno, com ja vulguis, parlarem. Com vulguis.
El que sí, Odina, ens deixareu...
No, perquè, esclar, ell ha parlat... El Capo va tindre, ja dic, una vida complicada i difícil, i molts detractors, i tant, enveges, però es veu que hi havia un matrimoni apanyat, no?, que això no va arribar a port i llavors això va generar... Explica-ho, Odina, com va anar això?
Com va anar, Odina? Vinga, que volem saber.
Perquè et curaràs de moltes coses, Sònia? Com va anar això?
Bueno, no, això és una història, ja és com...
És una història familiar,
sí,
no?
Sí, ja és allò...
Però clar, és història.
Però que també ha repercutit, també... bueno,
home, tot té conseqüències, clar. Sí. Tots doncs... els actes tenen repercussions.
És històric, és veritat.
Doncs, i això no està escrit, això que...
No, això està escrit dintre meu.
Sí.
Està escrit interiorment.
Però aquestes coses, a vegades, clar, si no, no es treuen, també arriben a fer mal. Però bueno...
Bueno, com ho deia Modrego... del bisbe.
Sí, no?
Que va anar a beneir... Aquí hi ha habido un rojillo el, on van l'espoli, el que sí. expliquen aquí dels papers de Salamanca. Pues el meu pare tenia allí totes les... Acabaven d'editar la segona edició de Trufologia. I llavors, quan van entrar les tropes franquistes a Barcelona, que el meu pare ja estava a França, ja va fugir, i llavors pues, es van endur tot el que hi havia allí. Tots els mobles, tot, i encara no se sap res. Fins que fa uns anys, Cruanyes va vindre un dia a l'Hortet, al restaurant que tenim, i m'ho va explicar. Diu, tot això, l'arxiu de Catalunya està a Salamanca. I llavors ells han començat pues, a treballar-ho, a investigar-ho, i ens han tornat part, però no totes les edicions que hi havia, ni molt menys, i lo de la Pentalfa. Lo de la lliure cultura, el meu pare.
Una de les portades. Odina, ara ens estàs parlant de la trufologia, justament, sí. del mestre Capó. Un dels puntals és estimar la naturalesa.
Ah, sí, clar.
Com ho va inculcar el mestre Capó?
Ho va inculcar, és que ja era ell, ja, la naturalesa ja era ell. Pues mira, ell en els malalts, sí, quan anàvem, clar, anaven amb els diagnòstics dels metges, deia, bueno, sí, però lo mío es que es diferente. Lo mío... Para mí es la naturaleza, el médico es la naturaleza, que es con la voluntad de usted la que os va a solucionar los problemas. Això és el que feia. I llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, lluitar i que la persona estigués convençuda, perquè si no estaven convençuts i amb ganes de fer-ho, se'ls traia de sobre.
Bueno, ja ho veus que va ser un precursor a tots sí. nivells, no? Avui hi ha, escolta, títols on te diuen la natura cura, retornar a la natura. Avui hi ha llibres, i a més, com sempre, llibres que ens venen dels Estats Units, on ja reivindiquen la natura, però amb arguments científics. Doncs, clar. Bueno, esclar, és a dir, quan un exposa la pell doncs, en el llum, que no cal que sigui aquest sol, tant aquest sol que sí, crema sí, del sí. mes de juliol i agost, no? Sinó banys de llum, banys d'aire, que és el que, de fet, ell doncs, practicava amb els seus pacients per estimular la formació de la vitamina D.
Ah, això,
és a dir, avui totes aquestes iaies que ens estan escoltant s'hi haurien d'estar passejant, no?, pels parcs públics, els pocs que tenim aquí a Barcelona, no? I, o fugir doncs, cap al camp, cap a la muntanya. Això és el que feia ell, no?
Ah, això. Sí,
quan parlàvem d'anècdotes, tu, Marcel, li demanaves alguna anècdota. Jo recordo que ell tenia un secretari, que era en Juan.
Juan Gómez.
Què va passar? Perquè jo, a mi m'havíeu dit, o algú m'havia explicat, que aquest home tenia un càncer de llengua. O què tenia, exactament?
Sí.
Bueno,
tenia
quelcom, fitxa, quelcom incurable?
Era incurable.
Incurable.
Però, sí, però, perdona, però l'havien operat, l'havien estirpat, el tumor aquest. I llavors li van dir que, bueno, que se l'emportés. Això va ser a França, que seria uns mesos, però que ja l'home se n'anava, que ja no hi havia vitalitat. I mira per on, que coneix el meu pare... i es posa en mans d'ell, i vinga, i les vitamines, i los zumos, i vinga. I l'home va viure més de 70 i pico d'anys, i va ser arrel d'un accident.
I llavors aquest home es va convertir en una mena de secretari,
sí,
no?
Sí, sí.
Un portaveu...
Sí, sense cobrar mai ni un...
O sigui, en agraïment, no?
Sí, doncs, això. I llavors anava venent... per tota la ciutat i allà on podia. Sí, sí, sabia vendre-ho, eh? Sí, sí, els hi... Se n'anava a la Facultat de Medicina, allà també a Montpellier, perquè els anys que va estar el meu pare expulsat, no exiliat, expulsat, se'n va anar amb ell a viure. I se n'anava per tot, perquè el papà allí, aquells anys, de França, va editar totes les seves obres, o quasi totes, en francès. I no era aquest discípulo, els anava a vendre.
Ara que parlava de l'obra de Nicolás Capó, Sònia, avui també hem de parlar d'un llibre.
I d'un restaurant.
I d'un restaurant, el restaurant L'Hortet.
I que ahir vam
fer...
Perdona, no, ahir vau fer carabassa, coliflor...
Hola, clar, hi vam fer una recepta
ensilada.
Els flocs.
I els flocs, sí, boníssim.
Setmanalment fem primers, uns segons i postres.
On es troba l'Hortet?
Està al centre de Barcelona. Puc dir la direcció, no?
Sí,
carrer Pintor Fortuny, número 32. Restaurant l'Hortet.
Doncs mira.
Però ja ara m'acabeu de dir que el primer restaurant vegetarià que hi va haver a Barcelona estava al carrer Pelai.
Pelai.
No?
Sí, professor Capo i Ramona Perera.
Van fer l'espoli.
I no recordeu quin nom portava aquest restaurant?
No, és que era...
No, restaurante vegetariano.
Sí.
Bueno, i
sí, molt popular.
Ja... No n'hi havia més, vull dir...
No n'hi havia. No.
Després va sortir aquell del carrer Canuda, però...
Ah, sí,
el service.
Tard, no?
Això després.
Però va estar més
Colom,
tard, això.
El dels Colom, sí, sí.
Bueno, doncs, escolta...
Bé, Odina, és que...
No acabaríem, no?
Ha estat un honor tenir-te avui aquí, eh? Se'ns ha acabat el temps, també, a la Sònia.
A vosaltres, gràcies.
Una salutació també a l'altra filla, a l'Odina,
no?
Que no ha pogut venir avui. Però gràcies per recordar la figura del seu pare.
Hi hauria molt, és molt llarg.
Hi ha moltes i moltes, no?
Moltes anècdotes.
Un personatge històric, podríem dir, doctor.
Però aquest que t'he explicat de la noia, aquest és que m'ha quedat gravat.
Marcat, eh?
Perquè la noia es volia suïcidar. Sí, sí.
Clar.
Li va dir, explicar després a la meva mare.
Però estava passant molt malament.
Jo ja tenia les pastilles i el dia antes de que m'amputaren la pierna, me les tomava i ja està. I mira, es va salvar.
Sí, no, però vull dir que hi ha situacions extremes que avui es repeteixen i que gràcies a la medicina natural doncs, tenen la sort de tirar endavant.
Mm-hmm. I tant.
Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Odina Capo, un altre dia.
Un altre dia tornar.
La convidarem,
farem,
doctor.
Farem una segona part,
no?
Sí, és necessari. Sònia, moltíssimes gràcies. Sònia
gràcies
Capo,
a vosaltres.
També. Doctor Miquel Prosa. Abans que marxi, doctor, ens agradaria recordar uns cursos, una conferència més aviat d'Alejandro Lorente, que el van tenir la setmana passada, no sé si recordo la setmana o fa dues.
Sí, justament.
Sara, volem recordar doncs, aquest acte que tindrà
web,
lloc.
La seva web, volíem dir. Mm-hmm. És 3w.alejandrolorente.es.
Ens ha trucat molts oients, preguntant l'hora.
Molts. Ara ha entrat a la seva pàgina web i podem veure a mà dreta ja un llistat amb tots els pròxims esdeveniments d'aquest 2014. Per tant, una web molt, molt completa i molt fàcil d'accedir-hi. 3w.alejandrolorente.es.
Doncs també ja per acabar el que fem és recordar el contacte de la consulta del doctor Pros.
Doncs a Barcelona està el carrer Muntaner número 551, telèfon 93 212 1504, 93 212 1504. Recordem també que els dissabtes està a Girona, Solius, Santa Cristina d'Aro i que té tres balnearis respiratoris de moment, una a Barcelona, una altra a Sant Cugat i una altra a Banyoles.
I avui també amb una petita recomanació, una petita, una gran recomanació. Jo ja aniré al restaurant L'Hortet, al carrer Pintor Fortuny.
Tot l'equip quan vulgueu.
Doncs moltíssimes gràcies, ens ho anotem.
També l'estic veient a internet aquí. Hi ha molt bones recomanacions d'aquest restaurant, molt bones opinions.
Doncs mira, ja ho sabem, Li comentarem a la nostra companya, la Maria Sierra, que també vingui amb nosaltres, perquè és una gran fan del món vegetarià. Moltíssimes gràcies, de nou, de debò. Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Doctor, fins la propera.
Fins el proper dia.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dijous a les 6 de la tarda. Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. A
Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ara, a Hipercor, tens un 3x2 en més de 1.500 articles.
Per exemple, t'emportes 3 envasos d'un litre d'oli d'oliva verge Carbonell Selecciona Almazara i el tercer te l'estalvies.
En comprar-ne 3, el litre et surt a 2,43 €.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus.
Les teves compres també a hipercor.es.
Aquesta d'arribar Rosa Marta Maluquer i el Joaquim Marsans de la joieria Marsans Maluquer del barri de Sarrià de Barcelona, just dins de les galeries Sarrià, davant de la plaça de l'Ajuntament, de la plaça de la Vila. Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Molt bé, molt bon dia.
Dóna gust veure-us, eh? Sí? Cada dimecres a aquesta hora, perquè venen amb una energia i amb una cara d'alegria la Rosa Marta i el Joaquim. Avui volíeu parlar del reciclatge de joies, eh? Sí. Els joies de vida. Sí. Explica'ns, Rosa Marta.
Sí, perquè tothom té racons al joier, que coses que penses, això va estar de moda fa uns anys i ara ho veig superpassat de moda, o això no m'ho posaré. Tot es pot portar i tot fent petites actualitzacions pot tornar a sortir com d'última moda. Vull dir, per exemple, unes arracades de bebè doncs de boleta o unes arracades de bebè d'un brillantet. Li poses una perleta a sota i tens un tuió que pot allargar, depèn de la mida de perla que li posis, fins tota la vida o fins als 8, 9, 10 anys, fins la comunió. Vull dir, depèn. Per exemple, un rellotge antic d'aquells amb corretxeta d'or que es portaven petitons, que arriba una edat que tenim un problema perquè no veiem l'hora. Llavors, hi ha molta gent que per una festa no vol posar-se ulleres i dius, bueno, porto el rellotge, però tinc que preguntar l'hora perquè no sé, no hi guipo les agulles. Sí. Bueno, pues, treus o el rellotge no funciona i realment de reparar surt més car del que tu pensaves o del que tenies previst la despesa, no? Llavors dius, vale, pues, treus la màquina, treus el vidre i amb aquell espai pots posar o una pedra que t'agradi o una planxa d'or o de plata i que serveixi com un nom, oblides, que pots gravar una inicial o un nom. O sigui que ho pots portar, ho pots transformar en una pulsera, perquè normalment, a més, són rellotges que tenen un espai, o sigui que es poden portar la corretja suficientment treballada o maca com per portar-los com a pulsera. I són ben bé d'una època. I que dius, ara no se m'ocorria portar-ho com a rellotge mai.
Doncs
bueno,
mira,
pues, té un servei. Qui no ha perdut una arracada?
Bé.
I et queda mig parell d'arracada. I ara, amb això, què fas? Vale, pues et pots fer un penjollet o et pots fer un anellet. Vull dir, amb aquell motiu, si el motiu és maco, queda molt mono com a penjoll. Que si és molt petit, ho pots fer un penjoll que passa amb un cable d'acer o amb un petit cuero o amb un petit cautxo, vull dir, o pots fer-ho amb una cadena, és igual, a penjollet, però aquesta mitja arracada torna a ressorgir com a penjoll, vull dir, es pot fer perfectament, amb molts models d'arracada, més dels que ens pensem.
I de cara ja als homes, aquest reciclatge, podríem fer alguna cosa?
És que els homes...
Joaquim,
que...
ja arriba el Joaquim.
No.
Els homes que porten.
És
clar,
que és complicat,
poca cosa.
El món.
A veure, nosaltres hem fet, per exemple, amb trossos de coral o amb aquelles petxines de Santa Llúcia, no sé la que és, aquelles conxes blanques, que és com un cargol, que la gent no es pensa que és petxina, però és una part d'un cargol, em sembla. Pues, allà es pot fer agulla de corbata, es pot fer botó de puny. Clar, els homes que porten.
Clar.
És que és difícil.
És molt difícil.
Ara, amb cadenes de rellotge antigues, sí que hem fet collarets. Saps les cadenes de rellotge que es portaven al rellotge de butxaca?
Sí.
D'abans doncs es fan collarets i pulseres precioses, perquè són cadenes normalment molt maques. Vull dir que hi ha moltes coses. Mira, avui, per exemple, porto un anell de plata,
ah?
Que és el que subjecta un mocador.
Has vist? I et queda moníssim.
Així, i queda bé, vull dir, és el que aguanta per pujar o baixar el nivell del mocador. Uh-huh. Vull dir, pues és un anell de plata ample i ja està. O sigui, tot té una doble utilitat. A tot li podem treure una doble utilitat.
I, per exemple, hi ha hagut alguna clienta que s'ha adreçat a la joieria Marsans Maluquer, a la vostra joieria, amb una idea així que vosaltres heu pensat, mare meva, que curiosa, no?, aquesta idea de reciclatge, de dir, mira, és que vull que facis...
La idea de la Rosa Marta.
Normalment les venen a buscar. No,
o sigui, us venen demanant ajuda. Venen demanant ajuda. Tinc això i no sé què fer-ne.
A veure, hem fet, des de, per exemple, amb una pulsera ampla de marfil, d'aquelles que portaven d'Àfrica abans, que els que anaven a fer caceres o jo que sé, o viatges, és igual. Pulseres d'aquestes amples que inclús als anys 60-70 havien senyores que les portaven. Però ara ningú se li ocorre, primer perquè pesen, segona que per passar per la mà eren estretes, però molt amples de gruix, no? Pues hem fet escultures i queda preciós. Escultures, subjecte, llibres, queda preciós. O sigui que es pot fer de tot. En joieria es pot fer de tot. Vull dir que el que se'ns ocorri, o sigui, un collar molt llarg, aquell clàssic collar d'aquesta mida tonta que ara no es porta, no, es porten molt llargs o es porten molt curts. Bueno, pues hi ha collars de mides així rares, pues dius, vale, pues faig una gargantilla i una pulsera. Continues tinguent la mateixa peça, o sigui, sempre ho pots tornar a el que era.
Ens podem adaptar a les tendències de la temporada amb joies que ja tenim.
Coses rares que hem fet, doncs, per exemple, amb unes arracades llargues antigues de brillantets, doncs, una senyora que no les volia i les seves filles tampoc les volien. Bueno, doncs vam fer unes creus pels nets, per la comunió, maquíssimes. Per les netes, clar, els nets amb brillantets no. Per les netes, unes creus amb brillantets, donant-li un suport a darrere i tal, que van quedar maquíssimes, conservant, evidentment, tota aquella forma i estructura que portaven les arracades. O sigui, que va quedar molt maco.
Molt bé.
O sigui, que tot es pot reciclar.
Sí, sí. Avui em té castigat. No,
avui no. Avui sí, estàs sí, molt calladet.
Sí, sí. Sí, perquè venia molt llançat avui. Com
no,
dic,
no
moltes
tenia idees massa boges. Idees massa boges. I dic això per la ràdio no es diu.
Hi ha hagut censura.
Hi ha hagut censura, exacte. No, però és veritat, vull dir que per exemple, la medalla de naixement, l'escapulari de naixement, hi ha molta gent que diu, oh, és que no m'ho torno a posar, a partir d'aquests grans ja no portes una cadeneta amb una medalla, però si portes un escot es veu la cadena, hi ha gent que no li agrada veure-ho i tal, molt bé, doncs fes-te una pulsera. Pues li posem la cadeneta i tu portes com a pulsera.
Li podem donar una segona vida ràpida, no?, a les joies,
sí, sí,
Joaquim.
Sí, 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 la veritat és que sí. I després també hi ha un tema que és... Ella m'ho té una mica censurat, però persones que han tingut una relació abans i tenen la peça aquella. Què has de fer amb aquesta peça? L'aliança brillants. Però això ve d'una altra relació.
Clar.
Què fas?
Hi ha molta gent que diu, és que avui me la vull treure de sobre perquè no vull tenir el record aquest o el que sigui. Dius, vale, si fas un altre anell, no deixarà de ser un altre anell. Uh-huh. Per tant, traiem-li totalment la imatge, fem unes arracades.
Per exemple.
Fem unes mitges criolles de brillants, que això és atemporal total, vull dir, no passa mai de moda, i tens unes arracades, ja no és la imatge de l'anell. Uh-huh. Ja és una altra història.
I llavors ja se t'esborra tot el record que puguis tenir.
Algú pot quedar, però...
Ah, algú pot quedar, sempre
sí,
queda algú.
Sempre queda algú.
Bueno, però...
Però li donem una altra vida.
Molt més dissimulat.
No? Ajudem, clar que sí.
Arriba un punt que ja no te'n recordes de que era un anell.
Uh-huh.
Són unes arracades, és molt diferent.
Volia comentar alguna més a l'Espai Joies de Vida, Rosa Marta, avui que podem tenir una miqueta més d'espai.
Bueno, d'entrada, una altra cosa rara, diguem, que hem fet. Dits, per exemple, que tenen molta artrosis, això ens hi trobem. Gent que a partir d'un moment determinat pues, els hi comencen a formar els dits i tenen molta artrosis. Bueno, doncs fem uns anells que són amb molla, que és impressionant. O sigui, no un anell obert, sinó un anell elàstic. I es poden posar... Què recomanem? A més, el que dèiem la setmana passada, ojo amb la imatge d'aquella forma que afavoreixi o no el dit.
Sí.
Un dit que té deformitats, no li posem estructures molt rectes o molt simètriques. Fem-li estructures que siguin asimètriques. O sigui, busquem una pedra que no sigui ni ovalada, ni quadrada, ni rodona. Busquem una pedra romboidal, que sigui irregular. I llavors fem-li aquest braç elàstic que tu t'entrarà sense problema i a dintre se t'ajustarà i portaràs un anell. Hi ha moltes senyores que no tenen les mans maques, diguem, però que els hi ve de gust portar anells. Doncs no els hi facilitem-li la possibilitat de portar un anell.
Doncs moltíssimes gràcies. Per cert, com va la vitrina solidària?
Bé. Molt bé. Sí, veus una altra cosa bé, que es recicla? Sí, de les xapes de Nespresso es fan unes agulles precioses, es fan collarets, es fan moltes coses. Ah. Tot és reciclable.
Tot és reciclable. I més en temps de crisi, que I fem tant. Aquest... no?
I tant, i tant.
Moltes persones hem de reciclar moltes coses, sí, Joaquim.
Venen a buscar exclusivament la peça aquesta solidària.
Sí, hi ha molta gent que... Oh, és que m'han dit que vosaltres teniu... I venen a buscar la peça solidària. I el Joaquim diu, i tenim joieria també, eh?
Molt bé, doncs Rosa Marta Maluquer, Joaquim Marsans, de la joieria Marsans Maluquer, de les Galeries Sarrià de Barcelona. Moltíssimes gràcies,
gràcies a vosaltres.
Per
gràcies
a vosaltres. Estar un dimecres més aquí al Primer Cafè. Sí, que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins dimecres.
Adéu.
El Primer Cafè de Ràdio Estel.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país.
El pitjor del pitjor, un espai on parlem de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions, aquesta setmana us preguntem si us sembla encertada la mesura d'obrir els comerços de Barcelona els diumenges i festius durant els mesos de juliol i agost.
Recordem que hi vam poder parlar amb Vicenç Gas, que ell és president de la Fundació Barcelona Comerç. Laura, què ens portes avui?
Doncs avui contem amb el punt de vista de Raimon Blasi, regidor de l'Ajuntament de Barcelona i conseller comarcal del Barcelonès. En primer lloc, ens ha volgut fer una síntesi de quins són els punts bàsics que incorpora la llei d'horaris comercials aprovada, recordem, al Parlament de Catalunya el passat febrer.
Lògicament té una afectació important per l'Ajuntament de Barcelona i és a partir d'aquí on ens acollim per fer, doncs, d'una banda, la fixació dels quatre festius que dia avui s'estableixen, n'hi havia dos que ja existien i que els podíem regular, i n'hi ha dos més que afloren. L'altra cosa diferent és, i que també contempla la normativa, la possibilitat de fixar per part dels municipis i de reclamar o de demanar poder ser considerats com a municipis turístics, amb el que abans estava comentant, d'establir una zona, un període i uns horaris.
També li hem preguntat quins avantatges comporta aquesta normativa. Això és el que ens ha dit al respecte.
Jo crec que és important el fet de poder regular quelcom que una part del sector havia demanat i que, a més, doncs, generava una certa, si no inseguretat jurídica, una certa controvèrsia. El fet de poder establir d'una forma consensuada una zona de gran afluència turística amb uns horaris comercials concrets, doncs, facilita tota aquesta tramitació. És a dir, una seguretat, sabem i queda establert qui pot obrir, amb quines condicions es pot obrir i, en aquest cas, en quin període i amb quins horaris pot passar el mateix. Per tant, doncs, jo crec que és un pas endavant.
Raimon Blasi ens ha explicat també que aquesta mesura és una prova pilot i que s'haurà de valorar aquest any si els resultats són o no positius. Hem volgut saber si hi ha hagut veus contràries al fet que els comerços de Barcelona obrin les seves portes els diumenges i festius de juliol i agost, així que li hem preguntat si els sindicats els han fet arribar alguna queixa. Blasi considera que cal fer un treball d'aproximació i explicar ben bé en què consisteix aquesta obertura. Escoltem-lo.
Certament la informació que jo disposo va ser fruit d'un teletip que vaig llegir la setmana passada, amb el qual, doncs, em sembla recordar que eren dos sindicats mostraven un posicionament contrari. En aquest sentit, doncs, toca fer encara algun treball d'aproximació. Per descomptat que per poder establir la zona de gran afluència turística, un dels requisits és sol·licitar un conjunt d'informes, un d'ells doncs, en els sindicats. Jo crec que s'ha d'acabar d'explicar una mica més detalladament en què consisteix aquesta obertura, perquè precisament doncs, intentem evitar que no només es produís una regularització o una redistribució de les jornades laborals, sinó que també es pretenia un increment del nombre de places de treball.
Des d'aquí donem novament les gràcies a Raimon Blasi per haver-nos pogut atendre i per avui ens acomiadem recordant-vos la pregunta que podeu trobar al nostre web, radioestel.cat, i que aquesta setmana és: et sembla encertada la mesura d'obrir els comerços de Barcelona els diumenges i festius de juliol i agost?
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques, únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infiblen el meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 9 de març fins al 4 de maig i els dissabtes 29 de març i 26 d'abril i divendres sant. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Ràdio Estel.
I avui el primer cafè...
Gerard Campos, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Què hem tingut avui, al primer cafè?
Doncs avui, al Mirador de l'Actualitat, hem parlat sobre les noves mesures d'Alemanya per evitar l'arribada d'immigrants europeus sense feina. L'advocat penalista Lluís Batlló ha parlat sobre el problema de l'atur a Europa.
Jo crec que tots estem d'acord en que una persona que no té feina té que poder cobrar l'atur. Extrapolant una mica aquest tema al nostre país, tots diuen, home, hi ha 5 milions d'aturats. A veure, si aquests 5 milions d'aturats estiguessin aturats sense feina, segurament hi haurien aldarulls. Hi ha moltes, per sort, en un sentit, o per desgràcia, per un altre, pues que fan, a més, una feina, diguéssim, que genera una economia submergida. I jo crec que és això el que s'ha d'evitar a Espanya, s'ha d'evitar també a Alemanya, perquè, bueno, al final, pues aquí, si no hi ha aquest control, el que generarà precisament és molta més gent que vulgui viure d'aquestes ajudes.
El Pòsit, amb Sònia Ruth.
El bé i el mal, el que és correcte i el que no és correcte, el que és adequat i el que no ho és. Totes aquestes consideracions morals són parelles contràries, és a dir, blanc i negre, sense cap matís de gris al mig. La moral, doncs, i també la llei que es deriva d'ella, es basa en unes creences excessivament limitades, que no tenen res a veure amb la complexitat de la psique humana. No podem jutjar les coses com a bones i dolentes, perquè llavors ens haurem de fer inevitablement la següent pregunta: són bones o dolentes en relació a què? Per posar un exemple, el nadó que juga amb el seu plat i el tira a terra no és conscient de la importància que té pels adults aquest plat. Per a ell, aquest objecte no té cap valor intrínsec i, per tant, trencar-lo no suposa per a ell res mal fet o recriminant. Per als seus pares, en canvi, significa una pèrdua de diners i, el que és més important, un comportament que de cap manera es pot consentir a taula. Seguint el seu propi sentit del deure, del que està bé i del que no ho està, aquests pares renyaran el nadó. Però si són capaços de penetrar en la ment del petit, s'adonaran que per a ell aquesta contraposició del que està bé i del que no ho està és una línia difosa i no gens definida, i que, per tant, no hi ha cap malícia en ell quan decideix llançar el plat a terra. Avui us convidem a pensar sobre quines situacions de la vostra vida vareu jutjar massa radicalment i com les podríeu tornar a jutjar ara, després de les nostres reflexions.
jugant amb foc, Tom Jones sempre està jugant amb foc. A mi una cançó, per cert, Sara, que em recorda molt a tu del Tom Jones.
Sí? Quina? Sí.
No la diré.
Ja m'agrada.
Ho deixarem Tom... així, en suspens. A tu t'agrada el Tom Jones?
Sí que m'agrada, sí. A més, es manté estupendament, eh?
Sí, la veritat és que sí, em sembla... Bueno, tu saps més d'aquestes coses, però l'hauríem la... no? d'analitzar.
Jo crec que està una mica estirat, eh? Com el Berlusconi. A mi em recorda el Berlusconi, el Tom Jones.
Mare meva.
Salva les distàncies, eh?
Mare meva. Doncs, escolta, avui acomiadem el primer cafè amb una cançó del Tom Jones.
Doncs sí, amb aquesta Burning Down the House.
Doncs una cançó que realment ha estat molt versionada. Nosaltres escoltem avui la versió de Tom Jones. Gràcies per la vostra atenció. Ens hi tornem a posar demà.
Vinga.
A les 8 del matí.
Fins demà.
Que vagi molt bé.